Optimismo ante el abismo, en Radio Bronca 104.5 del FM, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde. Comment tu veux que je m'en aille faire quand Sarkozy les siens soutiennent notre identitaire? Pour ça reste pour STP, avec les locaux du FN. Pour ça reste pour Skier, qui casse la gueule aux bonnes haies. Je prône une solidarité immigrée, intergénérationnelle. Il faut une solidarité généralisée, tous les opprimés de ce système. Mais aujourd'hui, faut construire nos réseaux et nos maquis. Qui réouvrancit, qui nous dégomme tous en parole. Un coup de nation ou de patrie avant de finir sur le parvis. Lors d'une manif plein sale, vie des nationalistes au pouvoir. C'est déjà partout en Europe, et ça après deux guerres mondiales. J'ai encore plus grand droit de force, c'est ça la démocratie. Je commence à charger mon fusil, la liberté. Il n'y a pas de prix, moi dans cette vie c'est la seule chose que j'ai appris. Plus d'oppression militaire pour nous forcer à marcher dans le rang. Plus de caméras sur nos murs.
Ocupació forestal contra la mar, exposant intencions. Des d'aquí, des dels boscos, des d'on els rebels, els fora de la llei, els maquis i els conspiradors sempre s'han amagat i organitzat, des d'on s'atracaven diligències reials, des d'on es ballaven vora el foc danses populars, des d'on encara avui podem ser invisibles i sentir-nos protegits, des d'aquí convoquem aquells a qui la mar els hi treu la son. I volem aclarir que criticar intensament la barbària de la molta alta tensió és denunciar, sense miraments, l'insaciable gana de les grans ciutats. És declarar la guerra contra les gestions i infraestructures de l'Estat, govern, Generalitat, Ajuntaments i, al seu cap, el capitalisme. Aquesta organització social, que es basa en la cobdícia i la voracitat més impunes, en l'individualisme i en l'amor ater al benefici, tot això ens fa mal. Encara que es disfressin com a plans E, millores elèctriques, de vacunes a la gripa, de trens d'alta velocitat o d'avenços televisius digitals. Des d'aquí, des del nostre assentament a les Guilleries, rebutgem aquest macrocorredor elèctric que colonitza a cops de talonari i que no fa cas de les clares oposicions que des de fa anys ha mostrat no només els afectats, sinó també aquelles persones que encara conserven una mica de mentalitat inconformista i emancipadora, una mica d'honestetat davant la vida. I no pretenem que els polítics de Tor o que Red Elèctrica Espanyola, l'empresa que ha creat i gestiona aquest xiringuito, ens escoltin i ens respectin. Sabem que la seva tasca, per definició, és estar al servei d'uns interessos elitistes al marge de les necessitats socials. De fet, són ells, la burgesia i els seus representants polítics, els que s'han encarregat al llarg de la història d'anar minvant, manipulant i dirigint les autèntiques necessitats del poble, de la gent normal que no hi pinta res. Aquest és un altre intent de demostrar que certes persones tenim la fermesa que el desafiament a allò establert és condició per a poder viure tranquil·les. I quin millor lloc que aquest per proclamar, des dels arbres, des de l'ocupació a la futura Torre 114. Ja ha passat l'hora d'intentar convèncer els pobles per on passaran els 400 volts, aquelles persones a qui no els provoca rebuig tant menyspreu i dominació per part dels poderosos, a les persones que no volen veure més enllà de les seves mercaderies hipotecades. Tot i això, ens establim en un lloc concret, invitant a qui no toleri la progressiva destrucció de zones forestals. Esperem aquelles persones que s'han cansat de la contaminació de les grans ciutats i les seves perifèries condemnades. Intentarem crear comunitat, juntament amb aquelles que pateixen per la desaparició d'allò rural, amb aquells que alerten sobre la difusió descontrolada d'agents tòxics que provenen de la indústria, amb aquelles que ja estan cansades de tanta democràcia capitalista creadora de desfets industrials, residus, pesticides i additius alimentaris. La nostra proposta es basa en resistir comunalment enfront de l'avenç evident de la mat. Seguirem tenint la confiança ferma que la força dels pobles que s'aixequin, la desobediència dels activistes que vulguin conviure en aquests boscos i, en resum, la convicció d'aquelles persones a les que aquestes paraules els hi pugui resultar familiars o comunes és el que impedirà l'arribada de les deplorables màquines de la molt alta tensió. Tot es basa en que ens reconeixem entre nosaltres i que els ho posem més difícil. Dimarts 20 d'octubre del 2009.
Bona tarda, esteu escoltant Optimismo ante el abismo a Radio Bronca 104.5 de l'FM. Avui parlem de l'ocupació forestal contra la mat i aquest megaprojecte. Fa uns 10 dies, un grup de persones s'enfilaren als arbres amb la clara intenció de viure i resistir-hi fins que arribin les màquines i complicar-los la construcció d'una d'aquestes torres d'alta tensió. La MAT és el projecte de línies de molt alta tensió que té com a objectiu connectar l'estat espanyol amb França a través de Girona i les seves comarques, però que voldria baixar fins al nord d'Àfrica amb els excedents de l'energia nuclear de França. Per entendre millor les conseqüències d'aquest macroprojecte i conèixer per què es construeix i com es justifica, tenim aquí a l'estudi de Ràdio Bronca dos companys implicats en aquesta ocupació forestal. Amb ell repassarem també com va sorgir l'oposició a la MAT i ens aproparem a aquest nou acampament de resistència, no només contra la molt alta tensió, sinó contra el malson del progrés. Són aquests projectes els que ens agrada tenir el programa. L'optimisme que es construeix dia a dia, com a necessitat d'allunyar un abisme, un precipici al que ens aboquen dia a dia, que és qui interessa la MAT, el TAP, els grans macroprojectes i els que els és indiferent la destrucció de la terra si aporta beneficis econòmics. Bona tarda.
Buenas.
Hola.
Bueno, per començar, potser ens podríeu explicar com han anat aquests primers dies i si hi han hagut visites dels Mossos, com han estat aquestes visites.
Bé, doncs l'ocupació de la base de la Torre 114 va començar dissabte passat, quin dia era?
17.
Dia 17, molt bé, gràcies. En principi es van ajuntar tant dissabte, que era el dia ja que la gent començava a pujar els arbres, a fer les seves estructures per ja poder-se quedar. Ja van pujar unes 40-45 persones. Després, diumenge, aquell mateix cap de setmana, alguna gent que es va quedar a dormir, una altra gent que va pujar. També unes 45-50 persones, inclús més que dissabte. I bé, això era el fet de convocar gent perquè hi pugés i tal, era per, més que res, per assegurar-nos de que la gent que volia ocupar els arbres ho pogués fer, ajudar-los des de baix com es pogués, però bueno, estar alerta per si ja venien, per si de cas ja venia alguna patrulla a veure què hi passava allà, pues, tenir una base de gent a sota també perquè pogués respondre davant d'això.
El passat dimarts es va fer públic, no?
Sí, el passat dimarts vam decidir, bueno, entre la gent que estem treballant amb aquest tema, que seria un bon dia per treure-ho a la llum. I bueno, es va fer mitjançant els mitjans alternatius, i també bueno, es va pensar que potser, ja que no havien arribat cap patrulla fins aquell mateix matí, que durant el dimarts o el dimecres podien aparèixer.
I així va ser.
I sí, va, així va ser. És bastant probable que s'enteressin arrel de treure-ho a la llum pels mitjans alternatius que es van enterar, i ja el dimarts va aparèixer ja una patrulla, que hi havien dos Mossos d'Esquadra així vestits oficialment i dos secretes, pues, que estaven tapats i bueno, que estaven fent fotografies a les estructures que es van muntar, i bueno, van intentar, bueno, van parlar amb alguna de la gent que hi havia allà, i bueno, la seva intenció era identificar algú, i bueno, pues, bastant subtilment la gent com que els va deixar anar que el responsable pues, no hi era, i que no podia identificar-se ningú, i que si un cas que es passessin el dia següent.
I van tornar.
I van tornar. Van tornar el dimecres, puntualment a l'hora que havien dit que vindrien, i ja bueno, la gent, tant la que hi havia baix com la que hi havia dalt, pues, també va, d'alguna forma, va aconseguir evitar cap identificació, dient que, bueno, que eren gent que passaven per allà, que ho havien llegit a internet, i que, bueno, que estaven allà mirant què passava, i bueno, la gent de dalt va decidir que no s'identificarien, i que si els volien identificar i tal, pues, que els haurien de treure dels arbres. I de moment aquest és el tema. També els Mossos el dimecres van mosquejar-se una mica perquè no els hi van fer cas, i ja van dir que el proper dia que vinguessin, pues, ja no seria per identificar, i bueno, va ser com una amenaça implícita que ja vindrien ja a desallotjar.
Mm-hmm. Bueno, pues, si us sembla, escoltem una mica de música i ens centrem una mica en què és la MAT per entendre millor també la raó d'aquesta ocupació forestal i d'aquesta acció, i després bueno, parlarem una mica de com ha anat aquest campament de resistència des dels arbres. Anem a escoltar una cançó d'Interlude, Al ritmo del lucro. Bueno, doncs com deia, anem a comentar una mica què és això de l'AMAT i des de quan hi ha aquesta oposició a l'AMAT, des de quan es va aprovar aquest projecte. Per començar, bueno, fa uns dies que a Euskal Herria també estaven enfilats als arbres i era per, en aquest cas per impedir les obres del tren d'alta velocitat, però sembla que hi ha una estreta relació entre els dos projectes. Doncs una de les raons que es dona per justificar l'AMAT és el subministrament de l'AVE. I el comunicat de l'ocupació forestal la relaciona els dos projectes com a símbols d'aquesta organització social. Què és l'AMAT i què representa per vosaltres?
Bueno, l'AMAT és una de les línies d'alta tensió de les moltes que existeixen i que són conductors elèctrics que van des de les centrals elèctriques fins a les fonts de consum passant per subestacions elèctriques. Les fonts de consum és la indústria i les grans ciutats i en el fons per nosaltres l'AMAT no deixa de ser al mateix temps que la gasolina o el gasoil, doncs com els principals o els motors originaris del capitalisme industrial o desenvolupat, perquè per el funcionament de tot es necessita tant el consum elèctric com el consum dels hidrocarburs. Aleshores, per nosaltres, l'AMAT no deixa de ser com la necessitat del sistema per desenvolupar-se contínuament, per arribar a assolir cotes de dominació que no havia assolit fins ara i per colonitzar tots els nivells de la vida que pugui per treure-li rendiment econòmic. En el fons, gràcies a aquest desenvolupament, tècnic i científic, s'ha pogut arribar on mai abans s'havia arribat i, per tant, ha pogut imposar la necessitat del capitalisme a tot arreu. I d'aquesta manera l'ha modificat i l'ha transformat. Per tant, per nosaltres la MAT és un símbol del capitalisme i, en el fons, per això ens hi oposem. Més enllà de les transformacions del paisatge ecològic i de l'hàbitat que pugui arribar a provocar.
Bueno, és tot una mateixa cosa, no?
És tot una mateixa cosa, sí, però... Bueno, que per nosaltres té un sentit econòmic a part del sentit ecològic, que tot va lligat.
D'alguna forma us sentiu identificats amb aquesta consciència antidesarrollista que ha nascut una mica, bueno, que ara està d'alguna forma agafant força amb la lluita contra el TAP, per exemple, a Euskadi, no? Que, o sigui, hi ha una...
Totalment, o sigui, nosaltres la lluita contra el TAP a Euskal Herria ha sigut sempre, bueno, des que en tenim coneixement, un referent per nosaltres, tant per la línia política que han establert com els mètodes de lluita i la seva aposta per l'autoorganització, l'acció directa, l'autogestió.
Bueno, sembla ser que... Digues.
No, volia comentar també que, com ha dit ell, pues, o sigui, és obvi que tenim un cert interès amb el que és, pues, el que pot ser la destrucció del paisatge. En el cas de la MAT, en el cas del TAP, el que és l'impacte ecològic i paisatgístic, pues, es pot veure molt més. O sigui, són unes macroobres que, a part de les vies del tren, pues, comporten un moviment de terra gegant i tot això. Potser en el camp de la MAT, més enllà del que és visual i, pues, el que és la destrucció del territori, pues, no es pot debatre, perquè és una qüestió que hi és. Però és com ha dit ell, és més un qüestionament de la necessitat infinita que tenen les empreses, el capitalisme en si mateix, d'anar creixent sempre. O sigui, el capitalisme mai pot pensar en aturar-se una mica o en anar cap enrere. O sigui, el propi funcionament seu, pues, fa que es necessiten sempre més infraestructures, que sempre hi hagi un moviment de diners. També ho justifiquen clarament pel tema... Sempre diran que tot això va bé perquè ja hi haurà més treball, etcètera, etcètera. Però, bueno, o sigui, és un punt ara mateix, potser l'auge, que no sé com es diu, de les lluites antidesarrollistes, pues, jo crec que es pot haver arribat a això, perquè és que ja no, cada vegada hi ha menys gent, crec jo, que se'n passi, que això no és una qüestió necessària, que és indispensable i tal, sinó que la gent cada vegada més pot veure que això sempre, si no hi posem fre, això sempre anirà cap endavant i sempre trobaran les justificacions necessàries per tirar endavant tots els seus projectes.
Sembla ser que, com passa amb aquest tipus de macroprojectes, no? Així sigui el TAP, sigui la MAT, ha funcionat en base a una política d'imposició i de fets consumats, que ni tan sols han informat a la gent dels pobles afectats, i a les comarques gironines sí que es nota certa es nota una àmplia disconformitat, no? amb la MAT. I, bueno, veient una mica d'informació així que es pot trobar fàcilment a internet, doncs hi va haver una manifestació l'any passat, al març del 2008, d'unes 18.000 persones, múltiples sabotatges, com una grua cremada el juny de l'any passat. Com podríeu explicar de com va començar a sorgir la primera oposició al projecte? Com es troba en aquest moment?
Bueno, nosaltres fa relatiu, bueno, bastant poc estem amb el tema aquest de la MAT. Sí que és cert que des de fa uns quants anys, pues, hi ha hagut gent que des de bon principi s'ha estat manifestant, s'ha estat portant a terme accions, tant legals com de sabotatge, com has dit, com qualsevol tipus d'acció. Nosaltres tenim aquí una... Com he dit, no hi som des del principi, o sigui, hem arribat bastant tard al que és aquesta lluita contra la MAT. Pues sobretot des de la creació de la plataforma No a la MAT, pues les accions públiques, pues, han estat bastant seguides, no? Tenim, com has dit, la manifestació de l'any passat a Girona, que va ser, a nivell popular, pues, va haver bastanta gent. Hi han hagut diferents, bueno, jornades, xerrades, o sigui, tot el que és normal en aquest tipus de campanyes doncs s'ha anat duent a terme, sobretot també s'ha de dir que des de que les torres ja s'han començat a veure doncs, el nivell moral, o sigui, com que és un aquest tipus de campanyes doncs, es poden dur a terme o la gent està més confiada mentre no veu, per exemple, allà que estan les torres construïdes, o sigui que és normal també que
s'han desanimat una mica amb la construcció de les torres, no? I com ha anat tot, suposo.
Clar, o sigui, també s'ha de tenir en compte que molt del treball que s'ha fet és a nivell legal. Llavors, una vegada... Perdó. És com has dit tu, una vegada ja tens les torres allà, pues, també és normal que la gent es desanimi una mica, sobretot en els temes legals, no? També pues, s'han trobat una sèrie d'entrebancs que... Bueno, la gent també és conscient de que els temes legals arriben fins a un punt. També és molt conscient que, encara que s'hagi qüestionat legalment tota la infraestructura o diferents coses puntuals, pues, la màquina, o sigui, la mega infraestructura que és la MAT, està molt per sobre del que puguin ser unes simples lleis que es poden retocar o simplement es poden obviar, com és el cas, no? com ha passat moltes vegades.
No, hi ha hagut veïns inclús que els han començat a construir la torre sense que se'ls hagi avisat ni hagin firmat cap tipus de contracte de compensació ni de... No, o sigui, la gent de les comarques de Girona, així com a Barcelona potser hi ha cert desconeixement de la MAT o no tenim tan present, sí que allà ha estat present, no? O com ho veieu?
Allà sí, nosaltres coneixem una miqueta més el tema d'Osona. A Osona sí que podem dir que en realitat bastanta gent s'hi oposa, però en un sentit teòric, com a tot arreu. O sigui,
sí, ja està en contra, no? Però...
Exacte, com es donen tantíssims casos, la gent hi està en contra o pot... pensar que realment no és necessari. Hi ha part de la població que sí, que evidentment es menja tot el que els diguin i llavors sí que s'ho pensa. Però sí que hi ha hagut, el que passa és que evidentment dintre de la cultura de submissió que tenim, doncs la gent no està acostumada a fer front a les coses. I això també jo crec que es tradueix bastant en la manera que ha tingut la plataforma d'encarar la situació, que és bàsicament intentant posar plets a judicials, posar recursos, basant-se sobretot en la legalitat o en qüestions jurídiques. I nosaltres considerem que això és degut a pues, aquesta espècie de cultura de la submissió que existeix, com de posar èmfasi no tant en el que en les potencialitats de les persones i la gent que s'uneix per fer front a les coses, sinó en les entitats encarregades de posar-hi fre, com serien doncs, les administracions tant de l'Ajuntament, la Generalitat, etc.
Ja potser també el debat aquest de que és una imposició sense fer, no? Sense fer aprofundir en què és realment la MAT i per què la gent no la vol, no? Sí, potser si mireu a internet hi ha diferents vídeos d'informació i bueno, hi ha veïns que denuncien que no els han avisat,
exacte,
que no hi ha hagut comunicació i que el que estan en contra és de com han fet aquest tram, no? I s'ha perdut una mica aquest discurs contra la MAT, potser.
Sí, bueno, això, el que són les queixes de, per exemple, propietaris que no s'enteren o que no els han avisat, o sigui, no et podem dir concretament, però és una cosa que jo crec que qualsevol gran projecte passa. O sigui, també parlant d'això d'irregularitats o il·legalitats o com se li vulgui dir, doncs una de les últimes qüestions que ha passat amb el tema de la MAT és que a Osona, el terme municipal de Seva, Red Elèctrica pues, ja tenia construïdes quatre torres. A l'octubre de l'any passat una d'elles va cedir 8 centímetres. Un peu de la base es va moure 8 centímetres. Bueno, després es va veure que era perquè geològicament el terreny pues, era inestable i tal. I bueno, Red Elèctrica pues, deia que era una qüestió molt puntual d'una torre, però curiosament, després de dir que era una torre l'afectada, van desmantellar parcialment quatre torres. Això és una mica com funciona tot, no? O sigui, bueno, també s'ha de dir que l'Ajuntament de Seva pues, va prohibir l'entrada de les màquines mentre no hi hagués un estudi concret i ben... Bueno, que estigués almenys ben fet. I així, fins que no estigués aquest estudi, no permetrien l'entrar a les màquines. Què va passar? Pues que les màquines van entrar i l'Ajuntament es va enterar més tard. O sigui, bueno, que és...
Hi ha hagut molts ajuntaments que s'hi han oposat igualment, no? Tampoc les màquines han pogut entrar igualment.
Sí, bueno, per exemple, l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles pues, va, en un moment va decidir que no deixaria un lloc de reunió per tractar el tema amb els propietaris. Llavors van haver de venir escortats per la policia en un furgó i allà feien les entrevistes i signaven els papers amb els propietaris. Després, per exemple, a Taradell, pues, sembla ser que s'ha acceptat a tràmit un recurs que va posar l'Ajuntament de Taradell, era que segons les lleis locals les alçades dels edificis o d'infraestructures no podien superar el cert nivell de les carenes, de les muntanyes, no sé, unes coses així. I això doncs, de moment ha estat més a tràmit, etc. O sigui, són moltes coses, nosaltres ja et dic que podem parlar de cosetes molt concretes que sabem, però segur que si estirem del fil aquest d'il·legalitats, irregularitats, etc., ens podríem trobar un fotiment.
Un altre tema que sí, res que busquis informació a la MAT surt, no?, és el tema del soterrament, que ja no, malgrat que hi ha hagut aquestes veus contra la MAT, sembla que a nivell institucional tot s'ha reduït a si hi ha soterrament o no, hi ha qüestions tècniques, no? Llavors... Una mica, quins impactes té la MAT per allà on passa? Com afecta la gent dels pobles afectats? I què significaria el soterrament?
Doncs, a veure, a nivell de l'impacte que pot tenir, a part de les expropiacions que es fan dels terrenys o l'impacte visual, en el fons, no és com... Ells sempre fan el mateix. Hi ha una espècie de guerra d'estudis científics on els que tenen els interessos econòmics en posar la MAT doncs, diuen que, per exemple, no hi ha impacte pel ser humà o pels animals a nivell fisiològic o d'hàbitat ecològic. En canvi, hi ha d'altres, doncs, els estudis que teòricament fan tècnics imparcials duts a terme, demanats per o encarregats per plataformes i tal, doncs sí que diuen que hi ha risc de càncers, de... Bueno,
sí, hi ha diversos estudis que tracten el tema de la leucèmia, no? Que potser que no està del tot comprovat, però sembla que és bastant
clar,
probable que la
qüestió que la provoqui. La qüestió és que és el problema de totes aquestes grans infraestructures, el que sempre ha passat també amb les centrals telefòniques, com de les antenes de mòbils i tal, no? Pues que els qui tenen els interessos econòmics fan estudis on demostren que no afecta i no hi ha leucèmia o no hi ha, etc., i els altres pues, demostren que sí. Després, qui tingui més poder econòmic i més capacitat d'incidència sobre les autoritats serà qui acabarà imposant el que diu el seu informe. Mm-hmm. Aleshores, realment nosaltres... El que veiem és que reduir una lluita a tant tràmits administratius, recursos com a informes científics, pues, realment dintre de la conjuntura econòmica i de les relacions socials que vivim, pues, és una lluita estèril o que no arribarà enlloc, a no ser que s'imposi una necessitat econòmica més alta que no pas la que obliga a fer la línia d'alta tensió.
De vegades dels al·legacions que es fa és gent que té negocis de turisme rural, per exemple, no?
Per exemple.
Que bon, dius, bueno, a part de la gent de turisme rural li afecta més gent, però sembla que si hi ha negoci de turisme rural sí que està com justificat que la gent es queixi, però igual les torres són com de 60 metres d'alçada, no? I a sobre hi ha com doble torre, o sigui que realment l'impacte... Bueno, visual i no visual, o sigui, si les bases són de 300 metres quadrats o quines proporcions tenen?
Hòstia, no et sabria dir els metres quadrats, però bueno, o sigui, realment si tu et situes a sota la torre...
Són grans construccions, una darrere l'altra, durant, no?
Sí, i a més, la qüestió, clar, una de les altres coses, de les altres irregularitats és que, per exemple, diuen que molts llocs que no talarien arbres, i bueno, després resulta, a veure com explico això, els trams de cable són de 2 quilòmetres, o sigui, em sembla que són de 4 torres. Mm-hmm. Això és un tram, que això va amb helicòpters i tal, i després per aguantar aquests trams fins que s'empalmin uns amb altres, doncs, van connectats, van baixen i perquè no caigui ni res tenen unes grans blocs de formigó i allà estan pues, els cables tensats i tal. Clar, diuen que no talaran arbres per la mat, però bueno, per exemple, tot el corredor que hi ha sota aquests cables tensats pues, està destruït. O sigui, ja fan una sèrie de promeses que després, o sigui, que queden molt bé a nivell públic, però després realment si algú es queixa de que allò no ho han complert, etc., pues, realment no és una qüestió que hagi de sortir als mitjans, no és una qüestió d'interès, sinó que és un petit problema, una petita contradicció amb aquest tema i no passa res.
I suposo que per fer aquestes edificacions no arribaran per camins de muntanya. Sí, hi haurà moments en què hauran de construir algun camí per arribar fins allà, no?
Sí, exacte. O sigui, en general, per totes les obres de construcció van obrint camins i quan ha de passar la maquinària més pesada, doncs els camins els fan més grans, etc. Mira, jo aquí tenim un recull que és una denúncia que ha fet la plataforma que va fer arribar el Mario Monti a Europa, on posen, bueno, us podem anomenar com quatre
Mario
coses...
Mario Monti és responsable?
És el responsable dintre de la comunitat europea de, no sé, qüestions de...
Bueno,
és el que porta el tema elèctric.
Vale.
I que està impulsant tota la interconnexió aquesta a través de les línies de molta tensió. Molta alta tensió. Llavors, les denúncies són, doncs, per exemple, que no està justificat jurídicament, que això és el que tots els tràmits jurídics que han fet... I que no es demostra quins són els impactes que tenen, que existeixen els estudis tècnics contradictoris, els que es contradiuen, doncs, per exemple, inclús fets per empreses beneficiàries, o sigui, per exemple, hi ha algun estudi fet per una empresa que es dedica més a la part del transport elèctric, que es contradiu amb empreses que s'encarreguen més de les qüestions d'infraestructura, vull dir, inclús ells mateixos no es posen d'acord. Després les necessitats que justifiquen, les necessitats elèctriques, de demanda elèctrica, que justifiquen la MAT, en realitat arriben a un quart del potencial de la MAT. O sigui que es podria realment... potenciant línies que ja existeixen, ja es podria assolir aquesta necessitat que ells diuen que tenen. Després també deien, per exemple, doncs, que Girona estava elèctricament mal connectada, que no tenien línies de molta alta tensió, i això és mentida, existeix una línia de molta alta tensió que connecta Vic amb Baixàs, i el que han fet també és han negat, o sigui, impossibiliten els peritatges independents. En cada cop que intenten fer un estudi geològic o tal per grups independents, ho estan impedint o no els estan admetent. Això són qüestions així que la plataforma diu.
I respecte al recorregut que tindrà la MAT, podeu explicar una mica quin és el recorregut i en quin moment es troben les obres, on han construït això que comentava abans, no? Osona, hi ha pobles que ja han construït.
Sí,
i estan tots els trams aprovats? Comenteu una mica així.
A veure, també hem de dir que tenim una certa limitació pel que fa a totes les qüestions tècniques de saber exactament quin tram... O sigui, ens interessa fins a un cert punt, o sigui, òbviament, ens interessa saber si s'està fent bé o no, però realment experts realment no ho són amb el tema. Per tota la qüestió tècnica... Volem emplaçar, bueno, la gent que s'interessi per aquests temes, la pàgina web de plataforma No a la MAT, que és nomat.org, allà tenen tota la pila d'informes tècnics, de notícies sobre noves construccions, de si a tal poble, a tal municipi han començat les obres, com estan. Sobre el tema del recorregut, pues, bueno, com sabeu, la MAT pues és... una de les qüestions per la construcció de la MAT, doncs, és la interconnexió elèctrica d'Espanya amb França. Llavors, des de la part francesa, com ja, bueno, ja ha comentat el company, que hi ha una línia molt alta tensió que va de Baixàs a Vic, aquesta nova MAT també començaria... Bueno, la interconnexió seria a partir de Baixàs fins a Santa Llogaia. Aquesta és la part que... la part dels Pirineus és la que finalment s'ha acceptat que soterrarà uns 10 quilòmetres pels Pirineus. també comentar que a França la lluita contra la mat, doncs, des d'un bon principi, ja fins i tot els alcaldes, doncs, ja van dir que de torre de molta tensió res, que tot havia d'anar soterrat. Però bueno, aquí hi ha hagut una lluita bastant llarga a nivell legal, a nivell econòmic, a veure si es feia soterrat o no. Al final sí que es fa soterrat. Tota la resta de la línia fins a Bescanó, fins a Vic, fins tota la part d'Osona és amb torres aèries. I després aquesta línia acabarà baixant fins a Barcelona. Pel que fa a Barcelona, sí que s'ha dit que la part que travessarà Collserola s'aprofitarà un túnel que estan construint i que ja falta poc perquè entri en funcionament, que és per transport d'aigües, i s'utilitzarà aquella zona, aquest túnel. I després, bueno, la resta d'informació que hi ha sobre fins on arribarà aquesta mat, doncs ja és una mica més, queda una mica més en l'aire, no? També companys de França i, bueno, companys de la plataforma No a la Mat, doncs, tenen accés a una sèrie de documents que tampoc són del tot clars, que no estan legalment tan clars, que és fer arribar aquesta línia molt alta tensió fins al Marroc, de moment. Desconeixem totalment, per exemple, de Barcelona fins al Marroc, com seria la cosa, quan hi arribaria, si aprofitarien altres línies d'alta tensió, però bueno, el tema és una mica arribar fins a França i ja, no sé si especulant una mica, la qüestió de que a França, que és un dels propulsors històricament de l'energia elèctrica, pues, una de les idees que sembla ser que tenen és...
d'energia elèctrica i nuclear, no? Perquè si són propulsors de l'energia elèctrica és perquè tenen moltes centrals nuclears.
Clar, i per exemple, els francesos, amb aquesta interconnexió, pues, la venda que faran d'electricitat de la que els hi sobra les centrals nuclears a Espanya, per exemple, serà a precio... O sigui, la vendran superbarat a Espanya. També tot això té a veure amb les directrius de la Unió Europea, que fa unes recomanacions en quant a percentatges d'interconnexió entre països.
Respecte a això, és com curiós, no? Perquè així, aquesta pàgina que emplaçaves a la gent que mires de la plataforma, hi ha dades de que Espanya és autosuficient a nivell elèctric, no? Però que ven energia a Portugal i al Marroc. I sí que realment sí que la pàgina de la plataforma fica molt d'èmfasi en aquest punt de que a França li interessa vendre aquests excedents, i que Espanya, bueno, que el tant per cent d'Europa ha de ser com un 10% d'interconnexió elèctrica, no? Però hi ha casos com, per exemple, el d'Itàlia, que va tenir un apagón de 14 hores a Roma, més un dia que era Noche Blanca o no sé què, que hi havia molta gent al carrer, va tenir un apagón de 14 hores, perquè un arbre es va caure a Suïssa a causa d'aquesta aquesta interconnexió, no? O sigui que... I realment llavors sí que van comentar com algo bo que aquesta interconnexió fos menor i que no... O sigui que un apagón d'aquest estil no es podria produir aquí. Però bueno, d'aquí lo interessant potser és aquesta, no, els interessos que hi ha darrere de França. I sí que sembla que hi ha notícies que es poden trobar que França sembla que ha intentat propulsar centrals nuclears a Àfrica, al nord d'Àfrica, Argèlia, Marroc, que és molt especular, però
sí,
però creieu que hi ha com una... un ressorgiment de l'energia nuclear ara que estem a punt d'arribar al pic del petroli i que podria ser un dels, no? una manera de no haver de reduir el consum, no? d'energia.
Sí, tot i així, quan hem llegit, nosaltres no hem tingut accés a cap informe ni europeu ni res, però quan hem llegit la gent, la pàgina de la No a la Mat i algun informe que ens ha arribat, pues deia que això ja ve dels 90, o sigui, i la idea originària de fer un corredor, un macrocorredor elèctric, que és com un anell mediterrani, permetria d'una banda, pues, els excedents francesos vendre'ls, com també en un futur, si aquí existeixin resistències a que apareguessin més centrals nuclears, doncs endinyar-les al nord d'Àfrica i portar cap aquí, doncs, tot l'energia, els excedents d'energia nuclear des d'allà. El que ens queda clar és que, sigui de la forma que sigui, tot, la raó original de tot és el comerç i són els diners, perquè després pues, també es parla moltes vegades dels monopolis de l'energia elèctrica, de que si aquí red elèctrica, que si a França és EDF, i en el fons que tot queda com, bueno, es construeixen aquestes empreses, són monopolístiques, tenen grans quantitats de diner, de guanys, i els interessa, pues, augmentar les connexions, augmentar la venda i seguir produint.
Mm. Bueno, anem a escoltar una mica de música i ja després de la música ens centrarem en l'ocupació als arbres i a com s'està duent a terme.
Si a uno le dan palos de ciego, la única respuesta eficaz es dar palos de vidente. Ojo por ojo, lente por lente.
El hombre se come el pasto, el burro los caramelos, la nieta manda al abuelo y la azota al rey de basto. La agua la llevo en canasto, me duermo debajo el catre, todo lo endulzo con atre, bailo en la tumba del muerto. Mentira, todo lo cierto, gritaba desnudo un sastre.
Dime con quién andas y te diré go home.
Los pajes son coronados, los reyes friegan el piso, el diablo en el paraíso y preso van los soldados. Se premiaron los pecados, fusilamiento de jueces, en seco nadan los peces, será un acabo del mundo cuando en los mares profundos las arboledas florecen.
Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo.
Los justos andan con grillos y libre van los perversos. 90 cobres un peso, 600 gramos un kilo. Los ricos andan rotosos, los gordos son raquiticos. Brincan los paralíticos sobre un filudo machete. 8 por 3, 27, divide un matemático.
Lo más grave no es el pecado original, sino las fotocopias.
De asiento tienen el piano, toca música en la silla. Caín es la maravilla para el Abel de su hermano. Camínase con las manos, los santos son pendencieros, bendicen a los rateros, se acuesta el perro en la cuna. Debajo de la blanca luna, la guagua muerde al rondero.
Desde que los hijos educan a los padres, se acabaron los complejos de Edipo.
Aquí termino el ejemplo, fue por el mundo al revés, y con la venia de usted al teatro lo llaman templo. Con fineza te contemplo, dice al bandido su presa, es más hereje el que reza, los viejos van a la escuela, los niños a la rayuela, ya nadie tiene cabeza.
O sea, que contra el optimismo no hay vacunas.
Bueno, escoltava en Biglietti, un cantautor uruguaio, en Benedetti. Dèiem que ara ens centraríem una mica en aquesta ocupació als arbres, no? Algo que aquí a Catalunya sí que és una mica inusual, no ho havíem vist fins ara. Aquestes persones que es troben en aquests moments visquent als arbres estan al lloc on volen ubicar la Torre 114. El comunicat es parla de crear comunitat amb totes aquelles persones que pateixen la desaparició d'allò rural. Quins objectius es plantegen amb aquesta acció, no?
Bueno, primer de tot dir que nosaltres dos no estem vivint als arbres, però que som... Però, bueno, cal...
La gent dels arbres no ha pogut venir, s'entén, sí. No estan a Ràdio Bronca, no, estan als arbres.
L'ocupació forestal es basa una mica com en un grup de gent que està dalt i dos grups de recolzament, gent local del poble del costat i un grup de gent afí amb qui hem, que hem organitzat junts la història. I quan comentaves de crear comunitat, o sigui, els objectius, per exemple, d'aquesta acampada serien, d'una banda, impulsar la lluita contra la MAT, que estava una mica estancada des de feia temps, impulsar-la d'unes maneres o pràctiques que trenquin amb la dinàmica que es portava fins ara, que facin a la gent que s'oposava a la MAT qüestionar certs mètodes que han portat fins ara i que intentin reflexionar si poden assolir aquest altre tipus de desobediència. I en quant a crear comunitat, doncs és una qüestió d'intentar en tots els nostres actes que fem trencar amb la individualització o atomització social que patim i crear la manera d'acostar-nos els uns als altres, crear noves relacions i intentar que la convivència que es pugui crear al voltant d'aquesta ocupació generi aquestes altres relacions que es portin, perquè a pesar de que l'ocupació està allà, estem intentant impulsar doncs, que la gent que pugui entre setmana o caps de setmana es passi per allà, que s'uneixi gent al voltant de l'ocupació i que generin discursos i que generi pues, intercanvi d'experiències i que potser fins i tot pues, que sorgeixin noves idees per plantar cara no a la MAT, sinó a tot el que faci falta i que ens vingui del capitalisme.
La gent que està als arbres no ha pogut venir, però sí que tenim un comunicat, no?, que han escrit ells des de dalt, que potser podeu...
Sí, el llegirem, és curtet, i bueno, és això, és des de la gent que està allà penjada, pues, el comunicat diu el següent. Tots hem d'escollir de part de qui estem. O ens quedem de la banda de la civilització industrial o ens aixequem amb la gent i lluitem per defensar la nostra terra. És hora de passar a l'acció. Ocupant aquest bosc, el que fem és intentar construir una via per escapar cap a un món nou. Intentar trobar formes efectives de lluita i sostenibles de vida, començant aquí i ara. Començar un procés de descolonització interna i externa, reconnectant amb la terra, entre nosaltres, amb nosaltres mateixes. Vivint en un moment increïble, apassionadament, una existència diària de resistència. Vivint el que ens diu el nostre instint, molestant a l'imperi i posant pressió sobre les fissures, amb l'intenció d'incapacitar-lo. Tenim que desmantellar-ho tot. Quan els nostres salts aturen màquines, les nostres eines inhabiliten excavadores i els nostres mistos encenen focs, nosaltres som la Terra. La natura respira en pau, abunda en temps i té vida i espontaneïtat de sobre. Com els arbres i les plantes, nosaltres trenquem el formigó i llancem els nostres cossos al front. Siguen l'espurna, el seu malson, el nostre somni, les nostres tribus creixeran per les esquerdes, les ombres, sense cares, sense noms, aixecant-se. Això és el que ens han fet arribar la gent que està allà dalt.
Bueno, feu-los arribar salutacions també des d'aquí.
Sí, i tant.
Bueno, quan creieu que poden trigar a començar les obres aquí, a la zona de l'ocupació forestal, aquesta futura Torre 114?
Bé, primer de tot comentar que la construcció de les torres no és una cosa lineal, o sigui, per exemple, seria mitjanament, bueno, no sé si lògic, però bueno, un pot pensar que si ve de França, doncs el primer que es construirà seran les més properes a la frontera, aniran baixant, etc. Però bueno, això no ha estat així. Per exemple, a la comarca d'Osona gairebé totes les torres ja estan construïdes. A la província de Girona doncs, hi ha alguns trams que no han començat del tot. El tram concret aquest que afecta la zona de Guilleries, doncs ja hi ha bastantes torres posades. L'ocupació es fa a la base de la Torre 114 i, per exemple, estan construint a la 112 i a la 115. I bueno, seria més o menys lògic pensar que les següents, per exemple, seria la 113 i la 114. Com he dit, no és una qüestió de que acabin una torre i van a la següent, sinó que van fent una mica en funció de la facilitat del terreny, de si ho tenen tot lligat legalment, etc. O sigui, aventurar-nos a dir quan poden començar, o sigui, el que és clar és que no estarien pensant en construir aquesta torre d'aquí un any, però si és qüestió de dues setmanes o de tres mesos...
Bueno, el que sí podem dir és que la gent que ha fet, que està a dalt dels arbres, que està duent a terme aquesta ocupació, estan disposats a quedar-se fins que arribin les màquines.
Sí, sí, o sigui, ells qüestionen el plantejament seu, és clar, o sigui, ells no pensen baixar voluntàriament, ells esperaran a que els desallotgin, a que els fotin fora, i la seva intenció és resistir a dalt dels arbres fins que, o sigui, fins que duri. O sigui, ho tenen bastant clar.
Quins altres casos d'ocupacions forestals coneixeu o han pogut inspirar l'AMAT? Així com algun exemple que hi hagi hagut, perquè sí que a nivell internacional hi ha hagut aquests tipus de resistència.
Per exemple, a Bèlgica hi ha hagut una ocupació forestal que ha durat molt de temps. Tampoc et sabríem dir exactament de què anava cada cosa i tal, però bueno, era una ocupació que es feia per salvar un tros de bosc que es volia tallar per donar més espai a les indústries, i això s'ha dut a terme, em sembla que fins i tot anys, un parell d'anys. Després a Anglaterra, bueno, tot el que són les Illes Britàniques, és un tipus d'acció que està bastant, bueno, bastant, que s'ha fet bastant, s'ha fet diverses vegades. Tot s'ha de dir també que a Anglaterra tenen unes lleis que més o menys permeten això. Per exemple, em sembla que està prohibit o tenen que fer una actuació especial per desallotjar gent que està a més de 3 metres d'alçada. També està molt limitat el tema de desallotjaments nocturns. O sigui, més o menys allà tenen una sèrie de lleis que remunten a l'edat mitjana que permeten certs tipus d'actes que aquí no estan tan clars legalment. També, com has dit, doncs és un tema bastant nou. El tema legal sobre, per exemple, comunicar que un arbre és casa teva... O sigui, hi ha un buit legal, com has dit, això s'ha fet fa molt poc de temps al País Basc. Es va fer aquí l'any passat a Barcelona pel tema de la lluita contra els transgènics, però que era tot una altra qüestió, perquè era la ciutat, etc. O sigui, a nivell legal estem intentant esbrinar tot el que es pugui sobre aquest tema per informar-nos una mica.
Sempre que hi hagi un buit legal, això ens beneficia, no?
Sí, bueno, mai podem saber...
Bueno, el cas és que hi ha hagut altres casos, no?, a nivell internacional.
Sí, per exemple, als Estats Units ja va haver una ocupació de... Em sembla que era el 2005, a la zona nord-est dels Estats Units, a l'estat d'Oregon. Bueno, allà tenen uns... Bueno, cada vegada menys tenen uns boscos centenaris, és una reserva natural bestial el que els queda, i bueno, allà les jugades... hi ha una complicitat total entre el que és el Departament de Forestal dels Estats Units i les empreses de fusta. I bueno, allà la tàctica que tenien, per exemple, era que es cremessin, entre cometes, perquè hi ha imatges que surt operaris cremant el bosc, i després el que fa el Servei Forestal dels Estats Units era vendre a baix cost aquella fusta, sense tenir en compte que aquests tipus d'arbres, aquests tipus de boscos es regeneren bastant fàcilment. O sigui, el que fan és crear incendis i després vendre la fusta i el bosc es mor. I allà va haver una ocupació forestal que era, pues, es van tallar unes quantes carreteres rurals d'aquest tipus i es van fer campaments amb fortificacions, bueno, una cosa molt molt currada contra aquests plans de les empreses de la fusta. I allà, pues, va ser una lluita que va durar també molt de temps, molts detinguts, bueno, al final, pues, els van fotre fora, com sol passar, però bueno, es va crear molt de rebombori amb aquest tema, i també això ha arribat a Europa. Bueno,
potser l'important d'aquestes coses també és el procés, no?, també de resistència i el que es crea arrel d'això. Potser sabem que la mat l'acabaran construint, però després potser el pròxim projecte s'ho pensen més, potser després estem més preparats per fer front a altres coses.
Sí, sí, nosaltres creiem que Bueno, que les formes d'autoorganització pràcticament són com el nostre projecte polític. La manera que tenim per resistir aquest món és organitzar-nos i lluitar contra tot allò que creiem que són imposicions i que ens impedeixen decidir sobre les nostres vides. I creiem que en aquest camí és la manera adequada de construir aquestes noves relacions i aquesta comunitat de la que parlàvem abans. Per tant, creiem que l'important sempre és el procés que de resistència i bueno, evidentment ens agradaria que les lluites que es porten a terme pues, es guanyin, però com que de moment el poder efectiu de l'Estat i el capital és totalment superior al nostre, doncs pues, les nostres victòries són bastant limitades. Vamos, no?
Bueno, i aquestes lluites pel territori, com es poden vincular una mica amb la ciutat, amb Barcelona? És a dir, la Mat arriba a Barcelona també, d'alguna forma ens afecta. Com creieu que es pot arribar a vincular aquesta desconnexió tan gran que hi ha entre Barcelona i la resta de Catalunya, o el món rural en general?
Bueno, jo crec que en aquest tema no és només un problema de com la gent des de Barcelona no pren consciència sobre la qüestió de la Mat o així, sinó que des de fa bastants anys existeix una fragmentació de totes les lluites que tant a dins mateix de Barcelona com a fora doncs ens limita al nostre camp d'acció. Sembla que cada cop més doncs, ens limitem a actuar sobre un camp específic de la lluita i ens oblidem de la resta. Llavors, nosaltres realment no sabem ben bé com es pot vincular, però creiem que ara mateix existeixen alguns projectes que intenten vincular totes les lluites, doncs, publicacions, editorials, diaris, i potser d'aquesta manera intentant crear un altre cop una línia comú o no sé si bueno, retornar una espècie de subjecte revolucionari que vinculi totes les lluites diferents que existeixen seria la manera, però bueno, potser seria la manera. No sé.
Bueno, ho anirem veient potser, no? Sí,
sí, jo crec... Jo crec que aquesta divisió entre el que és diguem, el camp d'acció, el camp propi de les ciutats, o que fins ara ha estat propi a les ciutats, doncs certs tipus de lluita que només es poden donar a les ciutats i que bueno, la gent s'hi sent més o menys confortable, això és bastant preocupant, diguem, la divisió que no entenc bé perquè es dona, del que és la ciutat i el que és el camp, no? O sigui, fins a un cert punt a vegades em sembla a mi que es menysprea una mica el tema del camp perquè s'intueix que el camp, diguem, revolucionari de veritat es troba a les ciutats i que l'altre... A mi és una cosa que em confon una mica bastant, no? Perquè realment el que és la ciutat per definició és com un xuclador de recursos que tot ve de fora, o sigui, la ciutat és totalment depenent d'allò que no és la ciutat. Llavors, jo crec que és un tema interessant perquè es vagi debatint, o sigui, que hi hagin reflexions sobre aquest tema i realment que es donin compte pues, que la gent sigui una mica conscient de que si un dia per una qüestió X no poden, els recursos no hi arriben a la ciutat, o sigui, és totalment inútil, totalment insuficient per poder viure per si mateixa, no? És un debat del tipus ja civilització, anticivilització, etc, però que és una qüestió de fons que ens sembla interessant.
Però, doncs, sí que és cert, no?, que potser la ciutat sustenta tot aquest tipus de projectes i d'alguna forma la gent a la ciutat ha perdut també aquest vincle que pugui tenir amb la terra, o que realment si no potser no s'hi està en el moment en un medi més rural no hi ha aquest contacte i potser aquest sentir, no?, aquests macroprojectes com que destrossen el teu territori que és potser el que falta una mica, pues suposo que a Barcelona i altres grans ciutats.
Sí, jo crec que és això, la ciutat és una desconnexió total, és un desconeixement total sobre què és el que fa viure les ciutats. I, bueno, això com he dit, ara sí que ens podríem estar molta estona amb aquest tema, però
potser,
bueno.
Potser amb això podem emplaçar la gent a que es passi a que pugui anar al campament, no?, que pugui veure realment on és que es construeix la Torre 114 de l'Amat i on es, per on passarà l'Amat, que conegui aquests boscos, que conegui aquestes terres, i potser ens podríeu explicar com s'organitza una mica aquest campament, quins materials són necessaris i què pot aportar la gent si decideix anar a aquest campament de visita, i com s'arriba. Em sembla que hi ha un mapa a internet.
Sí, vale, per arribar hi han dues opcions. Una és, tot això està a les Guilleries, està a la carretera C25, l'eix transversal, és des d'on s'arriba fins a...
Si venim des de Barcelona, s'ha de passar Vic en direcció Girona, no?
Llavors, en direcció Girona,
està a prop, sí, de Sant Hilari de Sacalm?
Sí, bueno, és el que està més a prop d'un municipi una mica conegut i extens, no? Llavors, des de la C25 hi ha una sortida, ja ha passat Vic anant en direcció Girona, que es diu Coll del Rebell, i bueno, allà s'arriba a una gasolinera i un pàrquing, i després hi ha una rotonda que creua l'eix transversal, bueno, el que és pròpiament el Coll del Rebell. A partir d'allà, en un principi, hi han d'haver ja unes indicacions en forma de spray, d'esprayejada amb color groc a les desviacions, i d'allà, si es segueixen i s'aconsegueixen veure bé totes aquestes indicacions, s'arriba ja fins al punt on és l'ocupació. Després també hi ha l'altra opció, que és des de Sant Hilari Sacalm, que és continuant la mateixa carretera una mica més endavant, ja la sortida del poble, i per arribar des d'allà hi ha un mapa, que per exemple el podeu veure a pàgina Clinamen, que és clinamen.org /article6856.html. Allà es troba el mapa ja amb totes les indicacions des del poble.
Busqueu la notícia, no?, de l'Amat, i, no?, i la,
sí,
trobaran, que és recent.
És que realment no és com aquí, és agafar carrer Balmes i... Mm. O sigui, és un lloc una mica difícil d'arribar, però bueno. Després tenim també un correu que és desdelsboscos@gmail.com, per si no es veu gaire clar, doncs també es poden demanar més indicacions des d'allà i ja es mirarà de contestar perquè la gent hi arribi.
I la gent que s'animi a anar fins al campament, què pot aportar? Aliments, materials...
Sí, a veure, una cosa que la gent... Bueno, el que ens han dit aquesta gent, primer de tot, és que aprecien que la gent hi vagi. O sigui, això ja per ells ja és una motivació, ja són... També estan allà en un lloc, doncs, una mica perdut, i agraeixen molt que la gent hi vagi, que parli amb ells i tal. I pel tema materials, doncs... tot el que sigui material d'escalada, ells ho sabran aprofitar. Després hi ha una petició concreta, que són unes cordes de polipropilè. Jo fins fa dos dies no sabia què era, tampoc, però bueno, si la gent...
Es pot aconseguir a tendes de pesca, no?
Sí, a tendes de pesca, a la Barceloneta, per exemple, em sembla que hi ha una, al carrer Almirall Churruca, o Comandant Churruca, una cosa així. Però bueno... deixant de banda això, bueno, si la gent té polipropilè no sap com aconseguir-ho, això és molt...
Això s'anirà necessitant durant tota,
sí, sí, o sigui, quan
durant tota l'ocupació.
Quanta més corda aquesta tinguin, més construccions, més base, o sigui, més coses faran. Aquests ja s'ho munten... Amb això s'ho munten qualsevol cosa ja. Després també, pues, demanen palets, bigues de fusta grans, això ja depèn una mica de les... possibilitats.
Taules d'encofrar també, no?
Taules d'encofrar, sí, tot el que sigui material d'aquest de fusta. I després, pues, si la gent arriba amb una ampolla de vi, amb menjar, xocolata, o sigui, tot això també és necessari i ho agrairan molt. Però això, sobretot el que ens han comentat és que si la gent hi va, si s'hi senten una mica acompanyats o que la gent està interessant al tema, pues... que, bueno, que ho agraeixen molt.
I bueno, parlant d'aquest tema, per exemple, ells a partir d'ara tots els diumenges faran com un dinar popular allà, o sigui que estan animant a la gent que tots els diumenges es pugi allà i s'estigui al campament. I en concret aquest cap de setmana, el dissabte hi ha plantejada una trobada, que seria com una espècie de taller de desobediència, on es vol intercanviar experiències sobre diferents maneres de resistir i de desobeir, tant, bueno, tant de diferents maneres. Mm-hmm. I aquest diumenge hi ha una castanyada que s'està organitzant conjuntament amb la gent del poble de Sant Hilari Sacalm. I bueno, això, que s'anima que la gent pugi, que conegui el campament i la gent que hi ha per allà.
Molt bé, doncs si us sembla ho deixem així, que la gent s'animi a pujar fins a aquesta ocupació forestal al bosc de les Guilleries. I bueno, i donar des d'aquí saludar, no sé si quan ho podran escoltar, però a la gent que està dalt dels arbres.
Molt bé, perfecte.
Vale, adiós.
Bueno, fins la setmana que ve. La setmana que ve, aquí a Ràdio Bronca, al mateix horari, tindrem un programa parlant de les ocupacions forestals que es van dur a terme a Euskadi, a diferents llocs d'Euskadi, contra el tren d'alta velocitat. Bueno, que tingueu bona setmana.
¡Ahora sí nos fuimos, carajo! Thank you.